Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 9 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia.
Marta Montaner, molt bon dia.
Què passa, Roger? Que m'estàs fent senyals com
sí,
dient...
Sí, perquè anava a dir, això que m'has preguntat just
sí,
abans...
Sí, no, ara t'ho pregunto en directe.
Pregunta-m'ho i ja...
Però perquè tens ganes de xerrar. Tu tens ganes de fer un comunicat oficial.
Sí.
Fes-lo, que mira que això no et passa gaire vegades.
No.
No, perquè en general tu tendeixes a no tenir ganes de parlar.
Sí, sobretot de temes més personals. Però en Roger està una mica tocat pels comentaris que li han arribat aquest cap de setmana sobre... el fet que ell ha portat la samarreta del Barça. Ell ha lluït la samarreta que el Barça ens va enviar, edició especial de Coldplay, per Spotify, també.
Sí.
Llavors, en Roger ja sabeu tothom que és de l'Espanyol, ningú és perfecte, i molta gent ha posat en dubte que ell pugui lluir els colors blaugrana.
Prohibit!
Prohibit ser dels dos colors! És veritat que és una cosa molt estranya.
És molt estrany, això és veritat. Bé, t'agraeixo que em donis l'oportunitat
sí.
d'expressar-me
i tal. Explica't.
El Barça ens va enviar aquestes samarretes perquè algú de comunicació li agrada el nostre programa i va creure
que... No, algú de comunicació no. El Jan Laporta és fan nostre.
Bueno, el
I
Barça...
I a la Míriam Alt també.
El Barça, doncs, deu tenir simpatia per aquest programa i ens les va fer arribar... perquè ensenyéssim
sí.
i per fer una mica de publi, i a nosaltres ens va semblar bé, i ens les vam posar i vam fer el programa així. Llavors, algunes persones, no tothom, que saben que jo sóc soci de l'Espanyol i sóc simpatitzant de l'Espanyol, estan demanant per Twitter i m'estan enviant molts missatges... alguns respectuosament, d'altres insultant.
Roger cancel·lat. És veritat, Juliana, explica aquest detall.
Clar, el
estem
Roger
parlant d'un tio...
El Roger diu, soc simpatitzant de l'Espanyol i tot sembla molt més fluix del que és, però en realitat el que és un tio que té literalment el perico...
Al fons del mòbil.
Al fons de pantalla,
sí,
el mòbil
sí.
de l'Espanyol.
Sí, sí, el tinc aquí. Doncs bé, molta gent creu que, com que jo no sento els colors del Barça... no només que m'haig de treure la samarreta, sinó que l'hauria de sortejar i l'hauria de regalar a persones que senten molt més els colors que jo.
Et diré que hi ha gent enfadada tant del Barça com de l'Espanyol. Gent de l'Espanyol que
també,
està dient, treu-te aquesta porqueria.
Sí, sí. Què fas? Ens has fallat. Tu no ets de l'Espanyol de veritat.
Total,
bla,
que
bla,
no
bla.
Està content ningú, ni tu.
Tinc tothom emprenyat i al final m'estic emprenyant jo mateix. Jo defenso que conec persones que són molt del Barça i que tenen certa simpatia per l'Espanyol. Que quan s'enfronten entre ells, tu sempre voldràs que guanyi el teu club. Però quan juguen Barça-Getafe, és normal que jo vagi amb el Barça, no?
Mira, jo soc del Barça i també una mica del City.
I quan juga l'Espanyol a l'Avés... Tu qui vols que guanyi?
Hosti, jo tinc molt clar. Si vols t'ho dic, comença a parlar.
Jo no sé qui és l'Alavés, però...
Vols que guanyi l'Alavés? Roger, a veure, no passa res. També és veritat que tu ets del Barça femení, per exemple.
M'agrada molt el Barça femení. M'agrada molt, el segueixo molt i vull que guanyi.
A veure, i aquí el que s'ha d'entendre, i m'encanta poder explicar aquesta història...
Que la gent no
ha de fotre història,
res.
A part, evidentment,
home,
que ningú ha de donar explicacions de res, que no estem aquí per censurar per de quin equip ets o de quin equip no ets. El Roger té una vinculació emocional amb l'Espanyol perquè hi va jugar, efectivament, quan era adolescent.
Categories inferiors,
va ser porter de l'Espanyol, podria haver sigut jugador professional... perquè va jugar amb la generació contra Gerard
Messi, Piqué,
vull dir que estem parlant de cosa sèria i evidentment ell té un lligam amb el club i això ha anat així, per desgràcia. Podria haver jugat al Barça, però li va tocar l'Espanyol i ara aquest lligam amb el tema aquest club i ja està. Sou molt pesats tots. Jo aquest cap de setmana, perdona, però també he estat assetjada.
Què ha passat?
Pels fans d'Operació Triunfo, que al final m'acabaran censurant de debò perquè estic farta d'ells. Jo no sé què voleu que digui.
Tot arran de dir que la
Diara... Jo vaig dir que havia arribat... No,
Juanjo i en Martín, això, que s'ho han deixat.
Que ha arribat per una font molt propera, que ho han deixat.
Una font molt propera vol dir algú que va estar amb aquesta parella fa absolutament res i que va compartir moltíssima estona amb aquesta parella. Potser en sabeu més vosaltres que jo,
que,
però
escolta,
vaja.
Potser han tornat a les últimes hores i per això la gent diu, oh, és que la família ha sortit a dir que segueixen junts, oh, és que mireu-los a les entrevistes que els han fet recentment.
Parlant d'entrevistes que han fet recentment, aquest cap de setmana ha circulat moltíssim un vídeo d'una entrevista que van donar on s'havia
tancat.
No se'ls veu gent carinyosos,
que Aitana i Miguel gens. Bernardo semblaven més enamorats a la promoció de l'última. Ja està, jo no n'he de fer res, però està tothom molt pesat.
Saps què
sort
és això?
Sort que també tenim gent que ens estima, família.
Això sí. És el canvi d'hora i el canvi d'estació? Que la gent està a la que salta, contínuament. La gent amb una mala hòstia dintre, últimament, que déu-n'hi-do. Ara no sé si ho esteu notant.
Ara anava citant Risto Mejide, però crec que no toca.
De vegades està bé frenar-se, no, Marta.
M'he autocensurat, que això també passa en aquest programa.
Bé, un minut i mig i un quart d'una del migdia. Mira, t'ho agraeixo ara. Puja-la.
Ai, sí,
puja-la,
moment de pau. Perquè,
per aquí està tocant-ho la Nina amb un xilòfon.
Sí.
Ens està funcionant molt el xilòfon a casa,
és molt
d'aquesta edat. Home, és un molt bon instrument.
És que quan tens un any, un xilòfon ho és tot.
El pal el fa servir per picar-me a mi, però bé.
Ui.
Bé, explicar-vos que la Dulceida i l'Alba ja són a casa i han passat el primer cap de setmana amb la petita Ària, que, per cert, demà farà una setmana. El temps passa volant. I les hem vist...
com pot ser tan imbècil?
I les hem vist, doncs, ja força actives a les xarxes i també ens han explicat, per exemple, que han sortit a fer el primer passeig amb el cotxet al carrer.
Sí, diria que estaven passejant, no sé si és Diagonal o Gran Via, però les tenien per allà, a Barcelona. I de moment, no sé si us heu fixat en aquest detall, però no estan ensenyant gens la cara de la nena.
Gens ni mica.
Posen emojis, posen cors, ho tapen molt, fan que el cotxet, per exemple, no es vegi la careta de la nena, a veure si es mantenen en aquesta línia. Però el que sabem, perquè no paren de dir-nos-ho, és que no poden parar de mirar la petita Ària. Es desfan de tant amor i tanta tendresa que senten. I la Dulceida, de fet, explica que no pot parar de plorar, però de felicitat. És que no pares, un mar de llàgrimes. Però teníem encara moltes incògnites de com havia anat la cosa, el part, i sobretot de com es trobava ella. Així que, com que les influencers s'han de guanyar les garrofes fins i tot durant el permís de maternitat, que suposo que les estan fent. Bé, si són autònomes, és veritat que aquí hi ha un buit legal que no acabo d'entendre.
No quan estàs obligat, si ets autònom?
És que no ho sé. Ja veus, ara enyorem en Pau Espar, que sí que està per permís de maternitat.
Jo mentrestant,
estic bastant segura que sí.
Que sí que
ho has de fer.
També són obligatòries, les 6 setmanes.
El que passa és que et paguen mig cèntim, doncs clar,
doncs
la gent fa trampes.
No tothom pot fer el permís.
El cas, que la Dulceida va decidir fer un preguntes i respostes a través d'Instastories, i la pregunta més repetida va ser, com va ser el part?
Me puse de contracciones el lunes a las 8 de la tarde en casa, entonces estuvimos pues haciendo los ejercicios de relajación al baño aquí, las tenía como cada 10 minutos o así, hasta las 9 y media de la noche, que me vinieron ya cada 5, más regulares, con mucha más potencia. Me hice algunas duchas, tal, y a las 2 o así, obviamente estaba comunicada siempre con la Tecnon, fui al hospital y seguía, ya tenía contracciones cada 5 minutos, pero no dilataba. Me ha pasado exactamente lo mismo que le pasó a mi madre conmigo, es muy fuerte. No dilataba nada.
Mira, ens arriba un WhatsApp d'en Pau Espar.
Pau Espar, sisplau,
sí, desconnecta. Treu la ràdio.
Ara ets tu, el que has de fer el permís de paternitat.
Primer dia que, ja connectat,
Diu que sí que hi ha permís per autònoms. També és a... Sí, ja sabíem que hi havia permís, però que també són aquestes 6 setmanes obligatòries, igual que en el règim general. Bé, el que ja sabíem, 17 hores de contraccions de la Dulceida, però com va acabar sortint l'Ària? Això és el que no sabíem. Clar. I la Dulceida ens va treure de dubtes.
Hasta que, no recuerdo muy bien la hora, 4 de la tarde o así, la pequeña se empezó como a debilitar, y entonces pues tuvieron que hacerme cesárea. Yo, o sea, esperaba en mi cabeza, que creo que nos pasa a todas, que fuera un parto vaginal, pero no pudo ser. Y es que veo el vídeo y digo, es que es una maravilla, la verdad. Hicieron una cesárea, la pequeña nació a las 6 de la tarde, bueno, 6 y 20. Y nada, esa fue mi experiencia. Al día siguiente me frustré bastante porque, claro, pues no me podía levantar, no podía estar mucho con la bebé, no podía cambiar el pañal.
Una cesària, que ja és curiós perquè porta el nom d'Ària incorporat.
Ostres.
Era premon... Escolta'm,
No. Ens havien fet mig espòiler.
Potser si l'haguessin posat Àlex, això no hagués passat.
Vés a saber. Afortunadament, sembla que la Dulceida s'està recuperant bé, ja pot anar fent vida més normal a poc a poc, i jo penso que li hem d'agrair que transmeti aquest missatge tan positiu d'un part per cesària. Perquè t'ho juro que és un dels grans terrors de moltes mares que es posen de part. Fa patir molt, per una banda, pel bebè, perquè, com ha explicat la Dulceida, de vegades es posa una mica en risc la vida del petit. També per una mateixa, per la recuperació, pel dolor, perquè et diuen que et travessen tantes capes de pell que això després ha de fer un mal, que no et pots aixecar. Doncs mira, la Dulceida, que va haver de fer tot el treball de part vaginal, que no va acabar servint de gaire perquè no dilatava, i després cesària, ho explica feliç de la vida. És veritat que ara tot plegat és un ball d'hormones molt salvatge i que no hem de comparar postparts, etc, etc, però va bé sentir experiències positives, perquè moltes vegades, quan se t'acosta el dia, tot el que sents és negatiu. Ah, doncs a mi em va passar això, ah, doncs a mi l'altre, i clar, la por va augmentant.
És que tothom t'explica com li va anar i com et sentiràs,
però curiosament, no? Tothom t'explica coses dolentes i ja va bé que algú t'expliqui una experiència positiva, per no contagiar pors i neguits. Bé, més coses que sabem del parc de l'àrea. Hi va haver llista de Spotify, que això ens agrada, ens funciona molt aquí,
però m'encanta. Que patia també, perquè és que penseu que elles són les millennials, eh? Les millennials per excel·lència.
Ui, doncs la llista no pot ser més millennial, et diré.
És que m'ho esperava.
Cançons que tant l'Alba com la Dulceida havien seleccionat pel gran moment. I una d'elles la podríem haver endevinat nosaltres.
Vull veure't riure, que el teu somriure em curi les ferides. Sentir-te a prop quan estic lluny. Jo vull veure't
d'Alfred García, que és la cançó amb què Dulceida va felicitar-li l'aniversari a l'Alba.
Cadascú és com és. Com és aquella frase, Marta, dels barrets?
Tants caps, tants barrets.
Tants caps, tants barrets. Ara, pel meu cap, aquest barret no hi cap, eh?
No? Li va gros, no aquest cap, barret, a l'àrea?
Mira que tots els barrets et queden bé, com una mica la Pilarín Vallès.
Exacte, estem allà.
Mira que l'Alfred és molt de barret.
Sí que és molt de barret, l'Alfred. I s'està llançant a la indústria catalana, eh?
Sí.
A mi em posa el Guillem aquesta cançó, si un dia jo estic allà de part i em comencen a sonar aquestes putes palmades a l'orella i vamos.
El nen torna a entrar.
El nen li dic al Guillem, cari, vés a casa. Vés tu a casa.
Doncs a mi em sembla.
Ja arribarem.
No, tant cap, tants barrets. Sí,
la Dulceida ens diu que també va sonar molt Dani Fernández, Nil Moliner, i que ella es feia un tip de plorar, però va penjar un vídeo també molt curt, de 2 segons. Era un moment molt emotiu, on se la veia ja preparada per fer la cesària, així com amb una espècie de tela que ho tapava tot, amb l'Alba fent-li petons al front a la galta, així estimant-la moltíssim, sempre al seu costat, pell de gallina, i sonava...
Déu meu, no, prou, sisplau.
Juliana, torna, sisplau. Se n'ha anat de l'estudi. Diu que no pot més.
És una cançó molt bonica. John Legend, All of Me, un cliché, però funciona, i et diré... Si algú alguna vegada em pregunta què és ser millennial, té raó la Juliana, els hi diré.
100%.
En el teu part posa aquesta cançó.
Clar. Això i Coffee First.
Coffee First.
S'obliden que l'àrea no és millennial, que potser li haurien de posar cançons a la seva edat.
Et diré una cosa, què va passar?
Clar.
Quina va ser la cançó que sonava quan va néixer l'àrea?
Home, sorgia amb una altra actitud, eh?
Escolta,
amb això
vam trencar el ritme, eh? Potser aquí l'àrea va dir jo no volia tan dolç, jo volia una mica més de rock.
Exacte.
I això m'està bé. Doncs aquest detall ens el va explicar l'Alba Paul, que també va tenir un dia molt actiu a Instagram entre passeig i passeig amb el cotxet, i ens va revelar que la cançó del naixement de l'àrea és Beautiful Things, i també que la primera nit a casa no va ser la somiada.
Y la primera noche tengo que decir que... Ha sido algo complicadita, ¿verdad? Bueno, dice que no. Ella porque está así pobrecita convaleciente y la ha dejado en la camita un rato. Pero no dormía tampoco mucho, ¿eh? Pero a mí me ha dado la niña una nochecita.
Sí, i avui també ha penjat una stories dient que s'ha llevat molt aviat i que està amb la nena, escolta, més el que té una mica. Això.
No, això ja
dormir
és mitja, així, eh?
Dormir és mitja vida, per tant, molts ànims des d'aquí, tant de bo millori la cosa. Digues.
Una cosa que no vam comentar en el seu moment i que per mi és impressionant és que l'àrea va néixer el 15 d'octubre.
Ah, ja!
És 3 anys exactes, Roger, però exactes, del comunicat que van fer dient que es separaven. És a dir, el 15 d'octubre de fa 3
bona,
anys,
no, aquesta?
L'Alba Paul i la Dulceida publicaven els seus Instagrams que deixaven d'estar juntes i 3 anys després tenen la seva
una
filla.
Senyal.
Pell de gallina.
Una
emocionant.
Una senyal.
Quina història, com són les lesbianes,
Déu meu. Tot de senyals que les envolten, sí, tota l'estona. Sí. Per cert, que l'Alba Paul, no sé si això és una senyal o no, no va perdre l'oportunitat de fer promo de Pekín Express Stories ahir, perquè ja us dic, estan treballant també. Mira, no paren d'entrar calés a Can Dulceida. Això és el que passa.
I l'Anna Pasqual, com la mare de la Kim Kardashian, Azamam,
amb l'exe govern,
Azamanager, anar comptant bitllets de 50. Doncs bé, va fer promo de Pekín Express, que és aquest concurs on participa amb el seu cunyat Àlex, el germà de la Dulceida, que ahir s'estrenaven els 2 primers capítols a Max, i mira, just ha coincidit amb el naixement de la seva filla. És una bonica casualitat que farà enfilar l'engagement pels núvols.
Totalment.
M'agradaria parlar un dia amb l'Alba i amb l'Àlex.
Bueno, és que tu estàs una mica enamoradeta més de l'Alba.
Que poguéssim venir a explicar l'experiència i tal.
Ni se t'acudeixi trencar una família, ara.
No.
A part que crec que ho tindries difícil.
Sí, crec que l'Alba no acabes de... No encaixa.
Mira que estàs triomfant molt últimament, eh?
Últimament no
em puc complicat.
Sí. Bé, les 12 i 22 minuts.
Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se encienda al passar, cualquier mariposa, la estrella polar.
Portem portem uns quants dies amb unes carpetes que m'agraden. Saps què vull dir?
Sí.
De temes que a vegades et fan bola i tal, i de moment a mi el naixement de l'àrea m'agrada.
Sí, funciona.
El tema L'oreja de Van Gogh, que estic trist com a fan, però m'està agradant aquest serial com continua. Bàsicament perquè avui fa una setmana ja del comunicat de L'oreja anunciant que la Leire Martínez la convidaven a deixar de ser la cantant del grup. Un comunicat molt fred i que deixava molts interrogants sobre el que serà el futur de la banda, si és que segueixen. I fins avui la Leire no havia dit ni piu del tema, més enllà d'un comentari que vam sentir dijous a un programa de la televisió basca on col·labora habitualment.
Bueno, va... Ondo nagoela do geixkin hola esango banu.
Aquí explicava que ara mateix l'únic que tenia ganes de fer era de sortir de casa, fer vida normal, i que ja arribaria el moment de parlar de tot plegat. Doncs bé, no ha arribat ben bé el moment, però tinc la sensació que li està costant mossegar-se la llengua en aquestes últimes hores.
I també que la gent la persegueix, eh? Que no s'està acabant de respectar la seva voluntat de silenci.
Dius perseguir, i és perseguir literalment.
Literalment,
eh?
Sí,
perquè... Sí. Europa Press, que hi ha un periodista concretament que ja li coneixem la veu en aquest programa, que és el que es dedica a seguir
són...
de molt a prop a certes persones,
sí.
L'ha estat seguint aquestes últimes hores i ha aconseguit arrencar-li unes quantes paraules a la Leire mentre ella caminava pel carrer, acompanyada d'un noi que entenc que és músic perquè porta com una maleta d'aquestes, una funda d'instrument. Ja veureu com ella no vol dir res, però acaba dient algunes coses.
No voy a desmerecer jamás los 17 años que he pasado con mis compañeros.
No lo tienes que hacer, porque ha sido tu la voz.
Es que no lo voy a hacer. Quiero decir,
seguir dedicando
ya está.
A la música.
Por supuesto, claro.
¿Montarás tu propio grupo o otro?
Bueno, no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Ahora mismo no estoy pensando en eso, ya está.
Quina gràcia, perquè el periodista li fa de coach.
Sí, totalment.
Una de freda, no, una de calenta, saps?
Sí, perquè li diu, jo aquests 17 anys no els vull tirar per la borda. No, és que no ho has de fer, Leire.
Ha sigut la voz.
Ah, no, ell vol fer amic seu.
Empatitzar per treure-li, doncs, el màxim de suc possible. Li pregunten també si en els últims dies ha parlat amb la Maya i quina relació tenen.
Y también te queremos preguntar, bueno, a Maya se ha pronunciado, no sé si tienes relación con ella, si no... Si has hablado con ella, si te ha deseado buena suerte.
¿Qué va? No, si es que de verdad, yo a Maya la respeto y la quiero, pero no nos conozco, o sea, apenas tenemos relación, quiero decir que no he hablado con ella, no.
¿Me gustaría que volviese al grupo como se ha dicho, Leire?
Pues si te soy sincera...
Es indiferente, ¿no?
Si ellos deciden que sea así, pues me parecerá bien, es que ya está, son sus decisiones y yo ahí no pinto nada, ja està.
Hi ha tantes coses a analitzar amb el que acaba de dir ara mateix.
Moltes.
Com està patint aquesta noia? Jesucrist no va patir gens al costat d'ella.
Bueno, no és plan de comparar, però realment jo em fa difícil, també. Però...
Hauríem de parlar amb ell primer per comentar-ho, sí. Però sí,
no,
sí,
però,
difícil.
Hòstia, la veig fotuda, molt, però encara en aquell procés d'encara molt emprenyada, saps?
Està emprenyada.
Està
no
molt emprenyada.
Sí, per cert, no crec ni que es tinguin al telèfon amb la Maya, que ella explica que no tenen relació, que és això. Me l'estimo molt, segurament, pel que ha significat per la banda, no? Però no tenen relació. Jo crec que no s'han ni escrit.
La pregunta de t'agradaria que tornés? Mala hòstia,
que és com...
És molt difícil de fer aquesta pregunta a la cara d'una persona que està en un dol descomunal.
Has de ser un jugat. O sigui, és absolutament
per
girat.
Per això una de freda i una de calenta, ara ho entenc.
Sí. Va combinant. Diu, abans fes-li una mica de coach i prepara-la, perquè saps
per
que després vols recomanar.
Si li fa il·lusió que torni la Maya, però és que estem bojos.
Per cert, el periodista aquest d'Europa Press, que ja buscaré el nom, no sé com es diu.
És un geni.
L'hem de convidar al programa.
Home.
Doncs seria una gran entrevista,
sí, de veritat.
Li demana si és veritat que existeix una clàusula de silenci que l'han obligat a firmar-la.
Oh. Más ha dicho también que habías firmado una cláusula por lo que no puedes hablar. No sé si eso es cierto o no.
Que yo sepa, no.
Te comunicó, te enteraste también como nosotros.
No voy a hablar más, lo siento, ¿eh? Bueno, o no. Quiero decir, creo que no hace falta contarlo todo. Cada uno sabe lo que hemos vivido y lo que ha pasado.
Y actualmente la relación... Madre mía, la relación con el grupo, con tus compañeros, ¿cómo es?
Vale, tota hòstia, la alegría al seu company.
Perdona, no sé.
Ha acabado bien.
Cordial, al menos.
Bueno, las separaciones...
Duelen, ¿no?
No suelen ser cordiales, pero lo serán, ya está. Yo les quiero mucho.
Molt bé. bé.
Queda com una reina, com una persona educadíssima.
És molt elegant, la Leire, i les, sí, diu, les diu grosses, eh?
Sí, i com diu que potser no acabarà d'explicar mai el que ha passat, que hi ha coses que poden senzillament ser un secret i que no tot té per què ser públic.
I jo pensava que mantindria aquest perfil molt típic de famós quan li passa alguna cosa, que és que va caminant i mai contesta els micròfons. Saps allò de dir ulleres de sol, vaig tirant cap endavant i que l'altre s'ofegui mentre em persegueix?
Crec que és tan educada i bona persona.
Hi ha un moment que està apurat, eh? El periodista.
Home, diu, madre mia, dic, és que aquest ens caurà a terra. Sí.
Bé, però sí que respon, sí.
Sí,
i que no han acabat bé, que ho diuen.
La relació no és cordial.
Les separacions mai acaben bé. Ja
serà
cordial.
Però ho seran.
Ho seran. Perdoneu, però això és que tot podria ser una relació de parella, tota l'estona.
Totalment.
Sí, totes les declaracions.
Sí, tot.
Que bèstia, nano. Fa una setmana no ens ho veiem venir, això.
No.
I la l'Ària naixia, que també...
Tot ha passat a l'hora, més o menys.
Ostres, nena, tu.
I aquesta carpeta jo no la dono per tancada, encara.
No,
de l'Oreja de Van Gogh.
Aquesta no la tancarem. A veure, si no hem tancat la carpeta de la Maia i l'Oreja en 17 anys...
Ara segueixo dient el mateix, eh? Ells a què esperen? A parlar?
Ells
perquè
estan
és molt covard fer un comunicat.
Per recordar-se de com es diuen.
Un comunicat i no parlar. Jo espero que ells diguin alguna cosa en algun moment i que aquest noi d'Europa Press, en madre mia, els vagi a esperar a la porta de casa seva algun dia d'aquests.
Exacte. És que per què va esperar la Leire i no la
que no sap quina cara fan?
Pablo, Àrits, Álvaro i Xavi.
Xavi.
Ja ens ho sabem. Mira, aquesta polèmica ha servit per això, també.
Continuará.
Ni que tú sea una cárcel, pa' yo está haciéndote tiempo. Uno lo que anda duro, de verdad. Rando banda, yo tengo un super talento.
Un minut i dos quarts d'una del migdia. Avui també cal que parlem de la Batguiel. Ja us aviso que aquesta setmana, amb l'estrena del seu documental, és molt probable que n'hàgim de parlar sense parar, eh?
Sí, la joia que es podrà veure a partir del 24 d'octubre, dijous que ve, a tots els cinemes de l'Estat, però abans s'estrena el dimecres al Festival Inèdit de Barcelona, que nosaltres, efectivament, fitxarem.
Molt bé. Què creus que serà el primer que et dirà la Batguiel quan et vegi?
Primer de tot, no sé ni si podré parlar amb ella.
Segur això, que sí.
Jo crec que sí. Jo intentaré ser una lloba com aquest Jambo d'Europa Press, una salvatge, i em llançaré al seu
T'hauràs de fer lloc,
coll.
Eh? Crec que hi haurà molts mitjans de Barcelona.
Sí. Jo, gràcies a Déu, tinc bon colze.
Però que no m'has contestat. Què creus que serà el primer que et dirà ella?
És que jo crec que ella no em dirà res. Jo me l'imagino tota sèrie amb aquella cara que posa, que sembla una nineta.
Sí.
I jo, que li hauré de dir com hola, tal, i ella...
Hauràs de picar molta pedra, em penso.
Jo també ho crec. Crec que és una tia que s'ha de picar... Exacte.
Jo crec
que ets molt professional.
Que aixecarà les celles només de veure't. I llavors hauràs d'interpretar tu. Què vol dir
jo
això?
Jo crec que et farà un mig somriure, fins i tot. I això venint de la Batguiel ja és moltíssim.
Déu meu, nois, ja m'estic il·lusionant. La joia, un documental de 90 minuts que ressegueix tot el seu procés personal i professional fent el seu últim disc. Van gravar-lo durant 10 mesos. I una cosa que m'ha agradat molt és que la veurem, per exemple, a Fashion Weeks. Que és una cosa que m'interessa moltíssim. Gràcies a aquesta estrena estem podent veure moltes entrevistes de la Batguiel i aquesta setmana la publica La Vanguardia. El titular és... Em vaig adonar que no podia dependre del haixix. M'han escrit aquí.
Del haixix.
Haixix. Es diu haixix en català?
Sí, haixix.
Es diu, sí. Doncs que no podia dependre de l'haixix. I és que és veritat. A veure, que no podia dependre de la marihuana, dels porros, dels petes de tota la vida del senyor haixix. Però això què és? Com es nota que no es devia fumar quan hi havia Pompeu Fabra? No es devia fumar porros.
Rient de la nostra llengua, ja sembla una paraula bonica. L'únic que és bonica és... Així s'assemblen molt.
Sí.
Vinga.
Que estava completament enganxada als porros, aquesta noia.
També li fan sempre preguntes sobre el mateix, eh?
Li fan sempre preguntes sobre el mateix. No sé si és perquè ella posa certes limitacions als periodistes, que podria ser, o perquè el documental dona pel que dona, i tu, com a periodista, hi ha preguntes sobre el que has vist allà. Mm. I sabem que una de les escenes més bèsties és quan ella se n'adona d'aquesta dependència brutal que té la marihuana, no? Però sí, és el que tu dius. Ja ho havia comentat en molts altres espais, com fa unes setmanes amb l'Ibai Llanos. Repassem, però, els titulars que per nosaltres, com que no surti d'aquí, extraiem d'aquesta entrevista a La Vanguardia de l'Alba Farelo. Sobre el seu personatge. Diu: sempre he dit que el meu alter ego sóc jo, és part de mi, ja era així abans de ser Batguiel, sempre he estat presumida, m'agrada arreglar-me, ballar, tot això forma part de la meva personalitat. Això no vol dir que projecti a tota hora el que projecta Batguiel. Sóc una persona humana, de carn i ossos, exclusiva, i no estic tot el dia preciosa i perfecta. És inevitable veure'm cansada, desmaquillada, amb etapes en què estic més o menys en forma o animada. Això se suposa que és també el que veurem en aquest documental, no? Que, de fet, i ella, aquí és sincera, està una mica preocupada. Diu que té por i molts nervis, per veure com la gent rep aquest documental.
Que la veurem vulnerable, per tant, eh?
Bé, ella diu, ho porto amb calma, no m'estressaré, vaig haver d'acceptar que havia decidit obrir-me a fons completament i, vulguis o no, això fa una mica de por. Acostumo a ser força hermètica amb el que mostro de mi i totalment. No t'enganyaré, he tingut moments de por en tractar coses que són íntimes i personals. Efectivament, la tia està tensíssima amb el cul ben apretat perquè diu, jo no ensenyo mai res, estic tot el dia penjant Insta Stories on se'm veu perfecta, guapíssima i de sobte em planto aquí, que se'm veurà desesperada a l'habitació amb un atac d'aire brutal perquè m'he deixat el porro al quart.
I per què creieu que ho fa ara? És a dir, que de cop té com la necessitat d'obrir-se?
Igual ha estat un consell. Potser va arribar una proposta, el seu equip la va valorar i van pensar que era una bona idea també de cara a la imatge que projecta, no? De fer-la un punt més humana i més propera.
I que tots tenim moltes ganes de conèixer-la una mica més, això és veritat, des de fora.
Jo crec que, clar, això li donarà molt matís com a personatge, un matís que ara no té, perquè crec que la Batgirl és un personatge una mica pla, que no té massa capa, no? Que és això i ja està. I jo tinc la sensació que ella vol explorar altres coses, perquè per això ha tret ara una batxata, sabem que traurà una cançó tecno també pròximament.
Boníssima, que la va estrenar al Branch.
Boníssima.
Per mi de les millors que ha tret.
Totalment, i això que només hem sentit 15 segons, però
sí, funcionen.
És que fa molt bona pinta. Llavors jo crec que ella està en aquest procés d'expansió i que per ser una estrella també tan gran com el que ella vol ser, perquè ella vol ser una estrella internacional, has d'acceptar que hi ha una part de la teva intimitat que has de fer pública. I una part de l'Alba Farelo, que també ha de ser pública, més enllà del teu personatge de Batgirl, perquè això et dona més profunditat, jo crec. Sobre la família. I és ben bé que sempre li preguntem sobre el mateix, i ella, com a mínim, és coherent, perquè sempre respon també el mateix. Diu, en els moments difícils intento recolzar-me en la meva família i les meves amigues. Per molt lluny que estigui, sempre tinc una conversa de WhatsApp oberta. Encara que es tracti de coses de feina, és important tenir a prop la gent que importa a la teva vida personal. I sobre l'Eduard Farelo i la Muixca, que també li pregunten concretament sobre el tema, diu que en molts moments m'han dit coses que m'han ajudat, però deixa clar que és una persona adulta. En alguns moments he pres decisions amb les que ells no estaven d'acord. És un equilibri. Bueno. Ja ho sabem també que al principi, sobretot,
a l'Eduard li va costar entendre-ho.
Sí, l'Eduard Farelo al final és un pare català més. I com a pare català més, el personatge de la Batgirl al principi incomoda. A casa meva encara incomoda. Vull dir, jo crec que mai, saps, si jo un dia em plantés i digués jo ara faig com la Batgirl, la casa meva hi hauria...
I la Muixca no incomoda, però la Muixca no incomoda, oi que no?
Perquè hi ha obert camí, no, bueno, també, l'Alba?
No, perquè són molt estils molt diferents i pensaran que una s'està sexualitzant, no?, i l'altra no. No és això?
A casa m'he incomoden les dues, eh?
Ah.
Però sí, jo crec que hi ha un punt on l'Alba Farelo incomoda molt més per una qüestió de misogínia. En canvi, la Muixca té un perfil molt més masculinitzat que incomoda menys. Una entrevista interessant, et diré, no diu res de nou, com esteu podent comprovar, eh? Això és són els titulars destacats.
I a més,
fan aquestes entrevistes que no hi ha preguntes. Que el que hi ha és la família, dos punts. Sinceritat, dos punts. Dic, però a veure, però què li has preguntat per què et digui això?
Perquè t'estan fent una mica un resum,
un recull,
no, del que està la conversa.
Ah, però jo no
són estils,
jo
són estils, Juliana.
Doncs aquest estil és una puta merda.
A tu no t'agrada, és un estil com l'altre.
No, el noi és fantàstic,
no, clar,
és collonut.
És fantàstic.
Però jo vull saber què li has preguntat.
El que sí que tenim ganes de saber és què li preguntaràs tu. Així que bé, està preparant les preguntes que li faràs.
M'ho he de preparar, la veritat. Jo, de moment, em moro de ganes de veure el documental. Però, de veritat, estic nerviosa, eh?
Per tant, l'estrena aquest dimecres i dijous, si has pogut parlar amb ella, sentirem aquí la conversa de tu i la Batgirl.
Vosaltres què li preguntaríeu? Et diria que, a part de la Rosalía, és de les poques estrelles amb qui encara no hem parlat, eh? Així de que
li diria que ens recomanés tres restaurants de Barcelona.
El Xamei un.
El Xamei un, el Bar Chiqui.
El Bar Chiqui,
per anar.
I ara ens falta el tercer.
Bon sushi.
Bueno, ja el trobarem.
Tu vés-te pensant preguntes.
L'acompanyarà la família, no? Suposo, dimecres, a l'estrena, i amics.
Si farà més cançons en català, també li podries preguntar.
Et diré una cosa, no sabem res de dimecres ni vell, que no sé a quina hora ha de ser allà.
Tant de
bo hi hagi en Brito. No sé si la Batgirl atendrà la gent, no sé qui passarà per la catifa vermella.
Segueixen junts amb en Jordi Brito.
No ho sé, però estigues molt al cas a veure si el veus, en Jordi Brito, ara ja saps com és.
Potser va ser només... Home, a més a més no passa desapercebut, no. Perquè aquest nano et recordo que fa gairebé 2 metres.
Sí, vull dir que...
Potser ve el Manu, el jugador de rugby.
Ui,
t'imagines?
No.
Això sí que seria un gir inesperat.
Bueno, i vas i ens ho expliques perquè ja veus que tenim moltes preguntes. Ara farem una pausa i a la tornada, atenció, perquè parlarem amb la Maria Tiques, que és periodista del diari Esport, especialitzada en futbol, i algú que crec que ho sap tot del femení del Barça.
Sí.
Perquè a vegades diu, atenció, que avui tindrem una notícia important de l'Alèxia.
L'únic que m'agradaria parlar d'aquesta notícia que va acabar explicant, perquè ens esperàvem una cosa que no va ser.
Ah, sí, va ser una campanya de publi,
llavors. Ens esperàvem un pedrusco. Aquí ens esperàvem un pedrusco.
De seguida amb la Maria parlem de tot el que passa al camp, però sobretot fora del camp del femení del Barça.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Tres minuts i arribem a tres quarts d'una del migdia. Maria Tiques, molt bon dia.
Bon dia, encantada de ser aquí.
No, home, no, nosaltres contents de que ens visitis perquè ja fa molt temps que volíem parlar amb tu. La Maria és periodista del diari Esport i també col·laboradora de DAZN. I jo crec que ets una de les persones que més coneix el femení del Barça.
Segur.
Coses que passen a dintre del vestidor, al camp, evidentment, i també a fora. És així o no és així?
Potser actualment sí. Ara fa poc, entre cometes, que vaig començar, però... Bueno, tampoc. Però sí, potser d'actualitat, de les persones que més estan en el dia a dia, et podria dir.
Home, sense que... vergonya. Ho ets. Que sí, posa't la medalla.
Ets la periodista de referència, que tu mires al Twitter i mires els mitjans i els clips que surten parlant del femení, i la Maria sempre avança la majoria de les notícies.
Però això vol dir que tens contacte directe amb elles i que potser tens el WhatsApp d'algunes jugadores del Barça.
Tampoc hi parlo gaire, eh? Si he de treure alguna info o el que sigui, miro més amb els seus entorns i tal, que amb elles directament.
Val.
Sí.
Ara ens explicaràs com són les jugadores, quina relació teniu exactament, però és a dir, clar, hi ha hagut uns quants canvis aquest estiu en el vestidor del femení del Barça. Quin és l'ambient que hi ha ara mateix, aquests dies? Quin tipus de vestidor ens hem d'imaginar?
Crec que és un vestidor molt professional. De fet, la Quica l'altre dia parlava en una entrevista aquí al Tot Costa i deia que li havia sorprès que era un vestidor molt professional, que potser en altres equips són més de fer... acaben totes juntes a fer plans o el que sigui, i s'ho prenen bastant com un lloc d'anar a treballar i, evidentment, fan plans fora del camp, però és un vestidor molt professional i també la temporada ha començat tard perquè van venir dels jocs, moltes i tal, i ara s'està començant ara a fer-se una mica l'equip una altra vegada perquè després de canvis doncs cada vegada s'ha de construir una mica l'equip.
Clar, a vegades tendim a... Volem imaginar que són un grup d'amigues, no? Un grup d'amics, els vestidors.
Ho romantitzem molt, sí.
I llavors ho hem de comparar amb una feina qualsevol, segurament. Nosaltres també ens relacionem molta gent aquí i no som amics tots.
Exacte.
No en aquest programa.
De fet, sí. No, aquí sí que som amics, però en altres programes no.
No. Això no vol dir... diferents.
Això no vol dir que ens portem a matar.
Tot i que de vegades també.
Tot i que d'algú malgut.
Ja de tot.
Llavors, tu viatges amb les jugadores quan feu desplaçaments?
Amb el mateix avió, no.
No?
Elles van en xàrter i nosaltres anem amb vols regulars.
Arribeu una mica més tard, no, vosaltres?
Sí. O sortim bastant abans. Típic viatge a les 6 del matí i elles van a les 10 o a les 11.
Tu amb qui tens allò molt bona relació ara mateix? La Quica, per exemple, acaba d'arribar, però veig que l'has entrevistat força vegades i que...
I és molt simpàtica, és molt, molt propera. També es nota... Ara, les que venen de fora tenen una relació com més, molt més professional amb els periodistes, perquè potser... Parlo de fa temps, eh? Rolfo, les angleses, com en Maní també, estan més acostumades a tota la mediatització una mica i tenien una relació propera però professional amb periodistes i, en canvi, hi ha jugadores que potser jo personalment les he vist com créixer més. Per exemple, la Jana, la Bruna... Bueno, la Bruna està cedida, la Mariona, que ja no hi és... Amb aquestes potser tenia una relació més propera, perquè les he vist créixer bastant.
Pel que estàs dient, potser les que surten de la cantera els hi costa més gestionar la relació amb els periodistes, amb les periodistes?
Tampoc és que... Tampoc hi ha hagut casos de... Bueno, sí, l'Aitana, evidentment, surt de la cantera i arribat al més alt, però, per exemple, la Jana, la Bruna... porten molts anys i, per exemple, ara la Bruna ha hagut de marxar cedida, la Jana doncs, està agafant també regularitat i tal, i tampoc s'han trobat en un boom molt heavy de cop soc l'estrella de l'equip. Llavors també tenen una mica en aquest sentit també els peus més a terra.
Ens hem d'imaginar uns quants grupets a dintre el vestidor? Sí, no?
Més que grupets, com a tot arreu, potser et diria que, per exemple, l'Aitana, l'Alexia són molt de fer plans amb els seus amics de tota la vida, del poble, etc. Potser les guiris, que elles mateixes es fan dir guiris, sí que queden més perquè no tenen ningú més.
Com els expats sí. Aquí.
Entre ells,
fan tres amicats i se'n van a fer un brunch i ja està.
Clar, queden molt, jo què sé, la Rolfo, Engen, bueno, la Mavi també va, Bruts, totes aquestes queden perquè tampoc tenen ningú més.
Clar,
aquí
no tenen la seva colla de sempre aquí, com si clar, la té l'Aitana o l'Alexia.
I que també s'ho prenen com, no com un Erasmus, però bueno, vinc a Barcelona i vull conèixer la ciutat i vull fer plans, etc, que potser les que viuen aquí de tota la vida no tenen la necessitat d'anar cada cap de setmana a fer un brunch o el que sigui. Però sí que, no és que siguin grups, però sí que les guiris van bastant juntes fora d'aquí.
I on viuen la majoria d'elles? Sobretot les guiris, per exemple, que arriben noves a la ciutat de Barcelona, es concentren en algun barri o en alguna zona?
Hi ha bastant a la ciutat esportiva, al costat, a la zona aquella de, no sé si Sant Joan d'Espí, si Sant Feliu, perquè està allà una mica al límit, i després n'hi ha a Castelldefels, també hi ha com les dues parts. És raro trobar-te-les aquí al centre de Barcelona.
Per tant, algunes deuen anar caminant a entrenar.
Sí, jo me n'he trobat algun dia que hi ha algun media day o alguna cosa, et veus com arriben allà caminant, perquè entrenen, viuen allà, i ara potser ja no ho poden fer tant, però en si.
I com és un dia de cada dia del vestidor d'una jugadora del primer equip del Barça?
Normalment entrenen cap a les 11, una cosa així. Han d'anar abans, algunes esmorzen allà, a Masia.
Bufet lliure, ens hem d'imaginar?
Sí, però bastant bufet lliure top.
I controlat, allà, no? Una miqueta.
Sí, sí.
No
deus
poder menjar una napolitana allà.
Ni tens el dònut
no,
tancant amb el dolç.
No, però potser tens un trosset de brownie d'aquest fit, saps?
Llavors, amb puta avena, amb proteïna, que no fa gust de res.
Bueno, sí. Esmorzar, després hi ha sessió de vídeo, normalment, l'entrenament, i de vegades tenen un abans o després, tema gimnàs, cadascú el seu plan individualitzat. Potser un el dimarts li toca gimnàs, l'altre tal, fisio, i llavors tenen com la part comuna, però també la part aquesta individual, i després algunes dinant allà també
bufet. Sí.
Bueno, no sé si és bufet o tenen tipus tres opcions de primer, tres opcions de segon, i després ja cap a casa.
I a la tarda lliure, pots fer el que vulguis, quedes amb les amigues, vas a veure el que sigui. Hi ha un tema que clar, que em sorprèn molt, perquè els salaris dels jugadors del primer equip són públics i tots sabem la fitxa de l'un, la fitxa de l'altre. I jo amb en Víctor Navarro sempre insisteixo molt de quan està cobrant ara l'Aitana.
L'Aitana és la jugadora més ben pagada del món.
Però quan cobra? Com és que els salaris del femení no són igual de públics?
I no només els salaris, també en molts casos els comunicats mèdics. Sí que el Barça, en aquest cas sí que parla bastant, però en general el Madrid, per exemple, si no hi ha un trencament de creuats, no diu res, filtra la premsa, aquesta s'ha fet tal. O hi ha equips, per exemple, l'Arsenal, que renoven jugadores o fitxa una jugadora i no et diu fins quan, és una mica raro. I en el cas aquest potser és una mica tabú perquè hi ha bastantes diferències segurament entre el Barça i el Levante, per dir alguna cosa. Sí que hi ha el salari mínim amb el nou conveni, que no s'ha aprovat encara, però fins fa res, l'antic era de 16.000, és que és molt poc.
Ostres.
I les àrbitres, de fet, fa dues temporades...
És que amb 16.000, perdona, però és que no pot ser ni professional.
Clar, això és el que demanen,
no?
És el que demanen. Hi havia casos de jugadores que cobraven doncs això, o menys, i que pel matí anaven a entrenar i a la tarda havien de fer, doncs, no sé, estar en un forn de pa, per exemple. I clar, llavors potser tantes diferències també potser s'ha fet que no se'n parli tant, però sí, és un tema que no, i també costa molt treure informació d'aquestes coses.
Ja. I de quan serà el salari que dius que s'ha d'aprovar, el conveni?
Crec que encara està una mica estancat i volien que fos com una cosa progressiva, tipus que el primer any fos 20.000, el segon 23, el següent 25, això al mínim, evidentment, però perquè també va haver-hi un tema que amb les àrbitres, que va haver-hi una vaga, exigien també elles, i es va acabar provant també unes xifres semblants, i clar, era com, ok, les àrbitres tindran un sou mínim més elevat que les pròpies jugadores, que tampoc tenen el millor nivell del món, les àrbitres, però bueno, també està bé que cobrin, evidentment, que es puguin dedicar a això, perquè també llavors podrà fer que siguin millors, però en principi són aquestes xifres, i després, evidentment, cada equip, òbviament, l'Aitana no cobra 20.000 euros, vull dir...
No, en cobra uns quants més, no?
Més.
Bueno, sí. La més ben pagada del món, ara mateix, sí. I ens va acabar dient la xifra, en Víctor,
un
més
milió,
o menys?
No? Però sí,
un milió, no?
Em sona l'1 milió, a mi també.
No sé si és exactament així, o això és brut, no sé si és amb això amb més bonus o aquí ja s'inclouen els bonus, però més o menys.
I que l'Aitana deu estar fent molta pasta ara amb la marca aquella de iogurts, perquè està tot el dia bevent iogurts.
Però és que moltes altres marques, que sí, el Bimbo, no, el Bimbo és de totes, oi que sí? Però també fa Eura, fa, no sé, la veig tot arreu,
tot
arreu
amb marques.
Sí.
I l'Alexia amb Cupra, vull dir, crec que una cosa crec que un dels punts a favor també de que penso que també l'Aitana i l'Alexia, per exemple, potser els hi pagarien més fora que el Barça, perquè el Barça també té uns límits i tampoc volia rebentar l'escala salarial. Crec que una de les coses és que, sent jugadora del Barça, tens una visibilitat que també et permet que les marques et paguin més. I crec que això és una de les coses que també es poden tenir en compte, perquè igual te'n vas a no sé on i no tens la visibilitat que té el Barça. Si ets Alexia Aitana, sí, però potser si ets un altre, no. I aquí és a tenir compte.
Roger, li preguntem pel tema, no?
Sí, i tant.
Vale, que soni, que sonin.
Culés, bona tarda. Bueno, és una alegria gegant per mi tornar a estar aquí aquest dia amb vosaltres.
Aquest és el parlament que va fer l'Alexia al Gamper aquest mes d'agost, exercint com a capitana de l'equip. I a les imatges hi veiem l'Aitana al darrere, mirant com parla l'Alexia.
I que últimament les veiem plegades celebrant molts gols, celebrant jugades i com més unides que mai. I jo em pregunto, no serà que volien fer tapar alguna boca d'algú d'aquest programa?
Sí, de la Juliana, directament.
I de molts més llocs. O sigui,
sí,
a veure.
Que sí, però és veritat que molta gent, tu estàs rebent molt hate de gent que està dient, oh, veus com no es porten malament, Maria, l'Aitana i l'Alexia.
Però Maria, rebo missatges diaris.
Que hi havia rivalitat entre les dues jo i que no es portaven precisament bé, tu vas dir, en aquest programa.
Sí, però com a qualsevol ambient laboral, perquè la gent no té per què ser amiga ni la gent té per què dur-se bé, i jo vaig dir que era sabut per tothom que parli amb dues persones més o menys properes a l'entorn, etc, que elles amigues no ho han sigut mai i no ho són. I a la gent, bueno, perquè a la gent li sembla que si celebren els gols juntes, a més que ja són íntimes, millors amigues.
Doncs això ens però ho pot respondre la Maria.
Sí, però vaja, sí o no? Vull dir, amigues no són.
No l'intentis convèncer, a veure. Tu diràs, bueno, Maria, tu les coneixes molt més que nosaltres.
Sí, però jo no sé si ha passat alguna cosa, recentment, però sí que potser ni abans eren amigues ni ara són millors amigues, simplement com a totes les feines, tens més o menys afinitat amb algú fora de la feina, perquè dins sí que sempre en general han celebrat bastant més. A nivell, penso que en el camp s'entenen superbé, les dues saben que es necessiten mútuament, i simplement no és que jo he escoltat que si es porten a matar o el que sigui, però no són enemigues, no es porten a matar, simplement cadascú doncs té més afinitat amb altres persones.
Ni amigues ni enemigues, i no sí. Hem d'esperar l'Aitana en el cupre de l'Alexia anant a dinar un italià un diumenge al migdia.
Però potser tampoc cap més de l'equip, vull dir.
No, clar. Va, clar.
Potser Paredes, Torrejón, alguna d'aquestes, però tampoc és cadascú, és el que deia abans, les dues fan bastants plans amb els seus amics de tota la vida i s'ho prenen al final com una feina, evidentment, si hi ha un aniversari de l'equip, el que sigui, alguna conjura o el que sigui així, abans d'un partit important, evidentment, hi van, però simplement no, sense més, no, ni millors amigues, ni enemigues, ni res.
No, ens
ni
ho apuntem, que quedi clar.
I totes aquestes fotos d'elles plegades, creus que volien desmentir, no nosaltres, però les veus en general, perquè és que quan parlaves amb la gent el que t'arribava era això, que no es portaven bé.
No sé si en algun moment s'ha parlat de estan dient això de nosaltres, no volem donar aquesta imatge, no ho crec, perquè crec que les dues sempre els ha estat bastant igual en aquest sentit, el que diguin d'elles, però sí que és veritat que últimament celebren bastant. També perquè l'Alexia ha estat entre any i pico lesionada, ara està també en un molt bon nivell i crec que això també ajuda, no ho sé. Podria ser, no ho crec jo.
Últimament la veiem especialment contenta, jo la veig especialment
sí, feliç
a l'Alexia. Crec que li va tot bé ara, per fi, no?
Sí. I
últimament, personalment, tot.
Ha de ser molt difícil viure el que ha viscut ella, d'estar al més alt i de cop patir la pitjor lesió que pot patir una futbolista justament quan ella havia acabat d'aconseguir tot el que havia aconseguit i que li arriba en el millor moment de la seva carrera. I no és fàcil, també es va recuperar relativament ràpid, va jugar al Mundial, va passar tot això, després va tornar a recaure, arribes a mitja temporada quan les altres tenen més ritme, et perds la final de la Champions, bueno, jugues al minut 90 i acabes marcant el gol. Però ara sí que crec que està trobant una mica la regularitat aquesta i se la nota. Quan està al camp té com aquesta aura que té l'Alexia.
Sí, ho notes.
Brilla,
notes.
Nota que brilla, brilla.
Sí. I que està feliç i inclús també.
I personalment està feliç també, amb la seva parella.
Amb l'Albert Ríos, no?
Això ho desconec. Però bueno, jo la veig feliç a ella.
No, ja està.
Jo vull que hi hagi un pedrusco.
Al Barça en general o a l'Alexia?
Tant l'Alexia i també el Barça en general. Una Mapi, una Engen...
El primer pedrusco que caurà? Quin, si haguessis de fer una porra, quin seria?
Dubto, no ho sé, potser m'equivoco, però que passi mentre estan a l'equip, o sigui, estan encara juntes tot, qualsevol, al mateix equip. Dubto que, bueno, no sé, potser quan alguna marxi de l'equip, alguna retiri o així, no ho sé,
Hi ha d'haver primer una separació esportiva abans d'un pedrusco.
És la meva sensació, no ho sé.
Però és que no volen barrejar pedrusco al mig del vestidor,
Ja, no, potser per no haver de convidar
tant. Clar, t'estalvies menors.
Perquè no es perdi, si no.
Vull dir, per experiència, els casaments i tal que hi ha hagut han acostumat a passar un cop ja... Ja no coincidia.
No ho sabia.
És una sensació personal. Potser d'aquí 2 mesos tenir un pedrusco, no ho sé.
A veure, Maria, ho comentarem un altre dia, que et tornarem a convidar, perquè tens moltes coses interessants i que ens interessen. Cuida't molt, moltes gràcies.
Gràcies.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Estàvem parlant de...
dels missatges amenaçadors que rebem.
Que rebem missatges a vegades.
Per cert, els missatges que jo rebo...
Bé, demà hi tornarem, si no hi ha res de nou, a partir de les 12. Que vagi molt bé.